Molt bé, després d'aquest ampli repàs de la mitja marató, és temps ja per parlar de bàsquet. La penúltima jornada s'ha disputat la 14a a la fase prèvia del grup segon de Copa Catalunya. I els resultats que ens deixa aquesta 14a jornada són aquests: l'Hospitalet 79, Martorell 54, Grup Barna 78, Gavà 76, Viladecans 77, Reus Ploms 50, CC 68, Busca Martés 77, Club Bàsquet Sitges 93, Albert Disseny 73. El partit de Castellbisbal La Torrassa es disputarà el proper 20 de gener. Encara dos marcadors més: el Tàrrega 63, Sant Boi 76 i el Vendrell 73, Ramon Llull 81. Encapçalen la classificació d'aquest grup segon de Copa Catalunya el Viladecans, Sant Gabriel i el Busca Martés, tots dos equips empatats a 11 victòries i 3 derrotes, seguit del Tàrrega amb 10 i 4, 11 victòries i una única derrota, encara amb dos partits pendents. Al Castellbisbal, el grup Barna és cinquè amb 9 i 5 i el Sitges el trobem sisè amb 8 victòries, 6 derrotes. Mentre que a la part baixa de la classificació no es mouen massa les cores, el Reus Ploms, el CC i el Martorell estan amb 3 victòries, 11 derrotes, i Cué, el Bàsquet Sant Boi, amb 3 victòries, 10 derrotes. Bé, doncs, com dèiem, ha tornat amb molta força el Club Bàsquet de Sitges després del parèntesi nadalenc. Dissabte rebia la visita de l'Albert Disseny, Cebium, o el que és el mateix, l'Unió Manresana, i guanyava de 20 punts, 93 a 73. Els anotadors del conjunt de Daniel Sampera van ser Òscar Pérez amb 2 punts, Eduard García amb 15, Adrià Mestres amb 21, David Rodríguez amb 7, David Carretera amb 20, Eduard Piñero amb 11 i Arturo Barro amb 17. Els parcials en tots i cadascun dels 4 quarts, 23-13, vam anar al primer quart als Sitges, 16-22, una tímida en reacció per part del conjunt Manresa en el segon període, 22-13 en el tercer i el definitiu 32-25 al quart període. Sensacions, per tant, molt positives les que va oferir el Club Bàsquet de Sitges. Repetim, sembla que aquesta aturada de Nadal li ha anat força bé al conjunt sitgetà, ja que d'entrada ha pogut recuperar Guillem Palau, i aquestes dues setmanes també han servit per donar temps a Xavier Sabater, com a mínim per tal de començar ja la seva recuperació i els primers contactes amb la pista. Xavi Sabater, però, encara no té l'alta per jugar i la seva reaparició sembla, malgrat tot, bastant propera. El Sitges es presentava a la pista amb un cinc inicial format per Òscar Pérez, Eduard García, Adrià Mestres i David Rodríguez, acompanyats d'Arturo Barro. 39-35, aquest era el marcador a la fi dels dos primers quarts, al descans. Un cop més, la bona defensa dels Sitges només deixava anotar els de Manresa 13 punts per als 22 que anotava els sitgetans al tercer període. A falta dels últims 10 minuts, el marcador assenyalava un 61-48, que a l'inici dels últims minuts, amb 3 triples consecutius del conjunt sitgetà, es convertia en un 70-50. Tot i la tímida reacció de l'Albert Disseny, que a falta de 2 minuts es posava a 11 punts, amb un 84-73, el Sitges tornava a la intensitat defensiva del tercer quart i recuperava els 20 punts d'avantatge per finalitzar el partit, com dèiem, 93-73. El resultat d'aquesta 14a jornada, com dèiem, deixa els Sitges encara en bona posició. No del tot bona, però en qualsevol cas amb alguna que altra opció de cara a tota la segona volta per jugar. 8 partits guanyats, a 3 victòries del segon classificat, que és, atenció, el Busca Martés, equip que el Sitges visitarà aquest proper dissabte a partir de les 6 de la tarda per tancar ja la primera volta. Altres marcadors de la base del Club Bàsquet de Sitges que ens deixa aquesta primera jornada del 2010 són els següents. Per exemple, en el Sènior B de Tercera Catalana es va imposar 65-43 al Club Bàsquet La Selva. Pel que fa als marcadors dels júniors, el Júnior A s'imposava 80-61 a la Esparreguera, mentre que la Júnior B perdia aquí a casa 55-74 davant l'Unió Manresana B. El cadet B s'imposava 34-30 a l'associació esportiva L'Esquitx, mentre que el cadet C, encara en fase regular, perdia. Millor dit, guanyava 61-44 amb el club esportiu Ungelí de B. Més marcadors, l'infantil A sumava una derrota aquí a Pinsbens, 51-58, que hi ha derrotat els Sitges davant el Climassol Roser B, mentre que el preinfantil s'imposava a la Unió Esportiva Llefià per 42-31. I encara un parell de marcadors més de la base del club bàsquet Sitges, el mini A, també en fase regular, perdia 48-90 davant el club bàsquet Pallejà, mentre que el mini B s'imposava de forma clara 69-39 al club esportiu Gelida. I el nostre repàs aquest cap de setmana basquetbolístic finalitza també repassant els marcadors que ens deixen els equips del club esportiu Sitgetà de basquetbol, l'equip femení. Comencem pel Júnior A, que perdia 55-46 a la pista del club esportiu Gelida, mentre que el cadet A s'imposava 48-56 a la pista del Coll Blanc La Torrassa. El cadet B perdia 44-30 a la pista del bàsquet Castelldefels, mentre que el preinfantil A perdia també 41-46 a la pista del club bàsquet Corbera. Dos marcadors més dels equips femenins per acabar, el mini A, que s'imposava 52-59 a la pista del Terrassa B, i el mini B s'imposava també de forma clara 24-46 a la pista del bàsquet Draft Gramenet B. Fins aquí, per tant, el nostre habitual repàs a la jornada de bàsquet. D'aquí uns instants tornem. Serà per parlar de l'espectacular victòria del Club Petit Sitges 5-10 a la pista del Vigo Stick.
A Ràdio Maricel, temps de descompte.
Doncs, com deien, temps per repassar la primera nacional d'hoquei patins, la 12a jornada, a punt ja de cloure la primera volta, i aquella sensació que fa setmanes que tant el Toni com l'Aleix van repetint. El Club Petit Sitges té tota la pinta que la segona volta podrà fer una campanya molt més d'acord amb la seva qualitat. Aleix, bona tarda.
Bona tarda i bon any.
I bon any, què tal? Com va tot?
Bé.
Sensació aquesta que sembla que a mesura que passen les jornades es va complint.
Sí, es va complint. Veient el resultat i la progressió que porta l'equip en aquest moment, es preveu que serà una segona volta, el Sitges tindrà molt a dir.
Per aquells que no ho sàpiguen, el Club Petit Sitges va guanyar 5-10 a la pista del Vigo Stick, victòria en certa manera obligada, no? El Vigo Stick està amb molts problemes, tant esportius com econòmics, per tant era una bona ocasió per, com vulgarment es diu, sucar.
Sí, era una ocasió que és d'aquells partits que per una part és obligatori els 3 punts, perquè no serem allò que siguem els únics que no... I perquè, per continuar amb aquesta progressió que ens està portant cap a dalt.
I perquè d'entrada també tens un final de primera volta força contundent.
Un petit turmalet tenim, ara.
Sí. Vendrell,
Calafell
i s'acaba amb el Roller Oviedo. Toni, aquest equip quan guanya lo grande.
Sí, a més ho tenia complicat, perquè no sé què passa, que quan té que anar a jugar al Petit Sitges o té que venir a jugar al rival de Petit Sitges, doncs treu un bon resultat. I això és el que havia fet aquest equip, que havia tret el Vigo Stick, havia tret un bon resultat a l'última jornada de l'any.
Sí.
I doncs això me feia a mi pensar que es patiria, no? El que passa que és el que estem parlant al llarg de molts dies. Jo escoltava un comentari ahir, en el que deien que el Vilanova estava fent jugadors perquè vinguessin els grans i l'agafassin, no? Jo penso que és la feina també que està fent el Sitges, no? Està fent una feina impressionant amb un equip molt bo de futur, i que la llàstima és que, clar, aquests nanos necessiten una projecció, i això no vols dir que d'aquí, jo no dic aquesta temporada, sinó la propera, d'aquí dos temporades, doncs aquests nanos doncs donin el salt més alt, perquè són nanos que...
Seria el més normal per
que tenen abans, qualitat, no? Normal, però és una llàstima, perquè tu estàs fent una
feina... Pensant de forma egoista, dius, ostres, aquests nanos els vull tenir aquí quan més anys millor, no? Per fer un equip de futur, per fer un equip molt competitiu, fins i tot, per què no dir-ho, recuperar l'Hockey Lliga algun any, eh? No dic que sigui en un futur imminent, però en qualsevol cas, si tu t'assegures un planter de jugadors de la qualitat que tenen aquests nanos, escolta'm.
Mira, jo t'he dic una
cosa. El problema
cosa.
És el que dius, Toni, que clar, que tu en certa manera aquests nanos els estàs fent jugar, els estàs foguejant i evidentment d'això se'n poden aprofitar altres equips.
Sí, és així, i a més jo t'he dic una cosa, aquesta temporada és una temporada clau. Si aquesta temporada l'equip manté la categoria, que no és fàcil perquè són 5 equips els que perden categoria, doncs aquest petit Sitges, si manté el mateix bloc per a l'any que ve, compta amb aquest equip, que aquest equip pot fer moltes coses l'any que ve, compta amb aquest equip. El que passa que, clar, n'hi ha moltes coses pel mig. Primer, mantenir la categoria, que jo estic convençut, i molts jugadors del Patí Sitges estan convençuts que la mantindran, i després doncs, començar la propera temporada amb el mateix bloc. Si pot conservar tot això, Javi Navarrete, amb l'experiència que ell té, tant a l'Hockey Lliga, perquè ell ja ha tastat l'Hockey Lliga, i tant com a jugador que com a entrenador, i amb l'experiència que té amb aquests jugadors, compte l'any que ve, eh?
Senyors, aquesta 12a jornada ens deixa alguns resultats, no direm que sorprenents, però, per exemple, el Voltregà va perdre la seva pista 2-3 amb l'Areces. El Sant Antonio, que fa 4 dies va venir aquí, es va dur un punt gràcies al 4-4 final, va guanyar el Tordera 2-1. Ja ha comentat 5-10 dels Sitges a la pista del Vigo, el Vendrell, que no afluixa, va guanyar 7-3 al Centre Asturiano, el Calafell, que tampoc afluixa, i que va guanyar 8-2 al Raspeig. El Mataró 5, Cerdanyola 0, l'Alcobendas 1, Monjos 2 i l'Oviedo 2, Sant Feliu 4. Això vol dir que el Voltregà continua liderant la classificació, 24 punts, però atenció, perquè el Vendrell o el Sant Antonio estan a només un punt. Amb 22, el Calafell, que és quart, el Cerdanyola queda una miqueta despenjat, però tampoc està massa lluny perquè té 20 punts, i el Sitges de moment surt de la zona de descens directe, desè amb 14 punts.
Sí, sí. La part de dalt s'apreta més que i els marcadors, excepte el Sant Antoni, el Vendrell i el Calafell, diguéssim, els tres que en teoria es postulaven com els grans favorits de l'ascens, Voltregà, Cerdanyola i Alcobendas, han caigut aquesta jornada. Uh-huh. Home, a mi em sorprèn més la derrota del Voltregà, perquè el Sant Antoni, a veure, ja sabem que a casa és un equip que costa perdre punts, i a l'Alcobendas, jo pel que vaig veure quan va jugar contra el Sitges, és un equip potent, però que encara li fa falta un pam més per consolidar-se en aquesta zona alta.
D'acord.
Però bueno, ja veurem a veure com va aquesta segona volta.
Home, a mi me sorprèn fins a un cert punt, no? La derrota a Voltregà. Home, me sorprèn perquè és favorit. Però vist el Sant Antoni aquí, vist el Voltregà aquí, a mi me va agradar més el Sant Antoni.
Sí, sí, sí. No,
per mi és més equip que,
dubte, sí,
més
sí.
Equip que el Voltregà. Té més recursos,
sí.
Té un altre hoquei més ofensiu i m'ha agradat molt més. El Voltregà manté el mateix bloc, té un sistema molt defensiu, busca molt el contraatac i se va aprofitar una miqueta de les aplicacions, com vulguis, de l'àrbitre per guanyar aquest partit. Aquí. A mi m'agrada molt més el Sant Antoni. El que passa que, clar, aquesta competició és molt igualada, és una competició que aquests equips marcaran diferència, i a l'Alcobendas jo no l'he vist jugar, però el Sant Antoni, Voltregàs, Vendrells, i aquest, el Vendrell encara perdrà una miqueta de gas, jo penso que, i el Calafell també, perquè tant el Vendrell com el Calafell mantenint la categoria està a dalt, jo penso que no sé si ells busquen el fet de...
L'Aleix no pensa igual, em sembla.
No sé.
Home,
no,
és de l'opinió que
no sé com... si ells busquen...
Jo no crec que Vendrell i Calafell es plantegin un objectiu. A veure, qualsevol, si puja l'Hockey Lliga, benvingut sigui.
Clar, és un Carmel.
Però jo crec que tenen equip suficient per intentar-ho, perquè és el que estàs dient tu. Vist el que hi ha, Voltregà, Sant Antonio... No, les diferències són mínimes, per tant, el Calafell és un equip que acaba de pujar a la categoria, però el Calafell per mi no és pitjor que un Vendrell o un Sant Antonio, o com Voltregà.
No, per això, que està més o menys al mateix bloc.
I per tant, jo crec que aquesta lliga es decidirà i acabarà pujant a la lliga el que menys errors faci.
Sí.
Així de clar.
Sí, sí.
El partit de Vigo, sembla una calca el que va passar a la pista del Monjos.
Sí.
Allà el Sitges va guanyar 7-10, aquí és un 5-10.
Per el que m'han dit, sí, sí, està clar que el Sitges sempre portarà el control del partit, però clar...
Sense acabar de matar-lo.
Amb això de la nova normativa, que si les personals les faltes, si una targeta és falta directa, pues, el rival mai se t'acaba de treure de sobre.
És a dir, ara mai, sí, millor dit, els partits duren 50 minuts.
Exacte,
sí,
exacte.
Sí. Sí.
Sí, 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 sí.
I ara es veu clarament, Pitu, i això l'Aleix també, m'imagino que ja ell, com un expert i que veu tots els partits, entreno i això, és el que millor el pot veure, demostra clarament que aquest Sitges és un equip ofensiu, que li marca molt gols, però si el Sitges no marca gol per partits, el Sitges té que marcar molt gols per a guanyar el partit.
Filosofia Johan,
Sí, és molt ofensiu.
Si me'n fan 3, jo haig de fer 4.
Sí.
I és així, cada vegada que el Sitges ha perdut per un marcador 1-2, ha perdut, perquè no marca gols. El Sitges guanya quan marca gols.
És difícil d'imaginar un partit que si el Sitges marca més de 3 gols, el perdi. Perquè és un equip que, com diu el Pitu, filosofia Johan,
sí.
Aplicada amb tocs de Guardiola.
En tocs de Guardiola. Els golejadors, Oriol Borràs va fer 3 gols, Marc Ortells, atenció, va fer 4, Òscar Martínez 1 i Pablo Aguarón 2 per completar aquesta gran victòria a Vigo. Necessària, entre cometes, obligatòria,
sí.
Perquè t'assegures 3 punts que són molt importants de cara al que dèiem, no? Perquè ara dissabte ve un Vendrell, amb tot el que un partit d'aquest tipus té, algun exjugador, alguna cara coneguda,
alguns exjugadors,
el Riol Pena
i l'Òscar Ruiz.
Òscar Ruiz, sí, senyor.
I a més, guanyar d'aquesta manera a Vigo i enfrontar-se a un equip de potència del Vendrell, a l'equip, encara que no vulguis, manté la concentració, però va més sense pressió. Perquè perdre Vigo significaria que tens la pressió de sumar per no tornar a caure una altra vegada.
Correcte.
A la dinàmica a la teva. I a més, jugadors com el Marc Ortells, com l'Oriol Borràs, que s'està parlant tant dels jugadors joves de l'equip, però que es vegi també que ells també, quan és necessari, es posen l'equip
a les esquenes
sí, sí. i saben liderar a l'equip.
Tres partits queden per acabar la primera volta. Bé, ja veurem com es gestionen aquests 3 partits, però d'entrada, repetim una vegada més, primer s'ha de donar el primer pas, que és Vendrell, després ja pensarem en Calafell i després, evidentment, amb la visita del Raúl Oviedo.
I una dada important, que potser no lo mirem tant perquè no estem tan acostumats. El Petit Sitges ja porta 3 partits sense perdre.
Bona, sí, aquesta.
Jo crec que és el camí a seguir. Puntuant i sense perdre massa punts.
2 empats.
Tot i que a vegades la sensació d'empatar et crea aquella sensació de regust.
Sí, però clar, ja no perds.
Però clar,
s'ha de mantenir sumes. La clau per arribar a l'objectiu que ha de fer el Sitges és mantenir una regularitat i intentar, encara que sigui l'empat, puntuar. Puntuar és obligatori en cada partit, penso jo.
En fi, poc públic el que hi havia dissabte al pavelló de Vigostic. Bona representació sitgetana, perquè
sí,
tenim entès.
Sí, sempre tenim.
Les terres gallegues sempre tiren molt.
Pares a l'amic Montpel i...
Sí, sí, els incombustibles.
I en del Burgo, com sempre.
Molt bé.
Sí, molt bé.
Bé, sempre ve de gust viatjar per fidel, aquestes terres, eh?
Fidels seguidors, sí, del Petit Sitges.
Suposo que, a part d'un bon partit d'hoquei, t'assegures també una bona mariscada.
Una bona visita, encara que amb el temps que ha fet aquest cap de setmana per la península, no crec que...
Sí, que vingués massa de gust donar masses toms. I, en fi, una reflexió final, que també ens feia abans l'Aleix fora de micròfon. Seria interessant que l'equip, quan abans millor, pogués assegurar la categoria, perquè... El júnior està també en un moment important
sí, sí,
de la temporada, no. I això doncs requerirà una miqueta de dels jugadors.
Precisament el Júnior aquesta nit comença la Lliga Preferent ja, prèvia als campionats de Catalunya, debuta a la pista del Mataró a les 10:15. I és això.
Déu-n'hi-do quins horaris, eh?
Sí, no, però donem gràcies també que es pot combinar, perquè clar, el problema que tenim i que pot ser que es trobi el Sitges és que hi ha algun partit que el primer equip coincideixi amb el Júnior.
D'acord.
I no deixem de recordar que el Júnior contribueix en gran part al primer equip. Per tant, encara que siguin horaris
intempestius, sí, pues, sí, sí,
és l'única solució. Per això diem que el que anaves a dir tu, Vito, que és important que l'objectiu es pugui completar com abans millor, perquè així el Júnior també podrà anar una mica més a l'objectiu, que l'objectiu del Júnior és arribar a campionats d'Espanya.
Sí, sí, així, així de clar. Proper rival, com dèiem, Vendrell, dissabte, 6:45 de la tarda. Se saben ja els àrbitres?
Sí.
Francisco Rodríguez i Àlex i Aleix.
Gorina,
que no Àlex Gorina.
No.
No confondre, eh? No confondre, eh? No, aquesta és bona.
Sí, no, serà un partit maco, però perillós, perquè el Vendrell, tots coneixem l'Oriol Pena, el perill que té, també jugadors...
No sé si vindrà amb una motivació extra, no ho sé.
A la pista
sí.
Ja no hi ha sentiments, cadascú va al seu i suposo que anirà a guanyar els 3 punts, però també, clar, no hem de deixar de cuidar jugadors com el Santi Julivert, que aquest també és un viejo roquero, però,
sí,
però déu-n'hi-do aquest, per un primer nacional.
És un jugador amb molta qualitat, molta experiència.
Sí, sí, el Vendrell el que no li falta és experiència. El Vendrell té jugadors que...
Si una cosa va sobrat és experiència. Exacte.
Sí, el que passa és que ens hem d'aprofitar una miqueta de que ells són més veterans que nosaltres i marcar el ritme perquè es cansin.
Sí, no.
I això ho tenim que fer bé.
Una cosa que m'he fixat jo, que a l'equip sempre, en tots els partits, el que tracta és de posar nerviós el rival.
Clar.
És de portar-lo al seu terreny, és moure, constantment estar moguts per asfixiar el rival. I així, com diu el Toni, això és una cosa que hem de saber aprofitar.
Uh-huh. Imposar el ritme, aquesta serà la clau d'aquest dissabte a partir de 6:45 aquí davant el Vendrell. Doncs senyors, ho deixem aquí, si us sembla. Fins a una propera ocasió, Aleix. Moltes gràcies.
A tu, Vito.
Que vagi molt bé.
Vinga, vagi bé.
Els dilluns a Ràdio Maricel, tota la informació esportiva a temps de descompte, amb Pitu Valera i Toni Muñoz.
I en aquest primer temps de descompte del nou any d'aquest 2010 és temps ja de repassar la jornada futbolística, la penúltima de la primera volta, una jornada que, com acostuma a passar sempre, ens du una miqueta de tot. Importants els 3 punts que va sumar ahir la Unió Esportiva Sitges, 1-0, un solitari gol de Jacques al minut 51, li va donar al Sitges aquesta victòria que certament necessitava. Atracament arbitral. És senzill dir-ho així, però bé, el Sobrense va patir una vegada més una d'aquelles situacions certament angoixants al camp del Joventut Prat, on els de Jordi Serra van acabar amb 4 expulsats i amb una derrota per 4-1, tot esperant el derbi d'aquest proper diumenge amb el Vilanova B. I pinten malament les coses a l'Inter. L'Inter, que certament ho tenia molt complicat aquest passat dissabte, rebia el líder, el Molins de Rei, i el resultat ho diu tot. Inter 2, Molins de Rei 6. En fi, són alguns dels resultats que ens deixa aquesta primera setmana del 2010. Comencem. Vinga, doncs, el nostre primer repàs futbolístic d'aquest nou any, d'aquest 2010, marxa ja cap a la Blanca Subur, a veure com li han anat les cores als equips de la Blanca en aquest primer cap de setmana, aquest primer cap de setmana futbolístic del nou any. Tenim ja en línia l'Albert Lluís. Albert, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
No sabem si el temps, si aquestes nevades que han caigut prop de per aquí han hagut de suspendre algun partit o no?
No, tots els partits s'han jugat.
Molt bé, doncs fantàstic, comencem.
Bueno, doncs el juvenil A, Vinyets Molivell 2, Blanca Subur 8. Els Reis d'Orient han estat esplèndids. Avui han estat molt en el partit i han lograt una golejada que per començar l'any és molt bona. S'ha jugat de meravella avui. Juvenil B, Blanca Subur 4, Bassa Calafell 2. Bon partit amb un domini total dels locals que van estar més encertats que els forasters. Cadet A, el partit estrella de la jornada. Blanca Subur 3, Barcelona Futbol Club 2. S'ha derrotat el líder, tot un Barça. Després d'una primera part blaugrana, amb la que s'han posat 0-2, la Blanca ha canviat de cara i ha remuntat un partit difícil per la categoria del visitant. Per tots els nanos, un 10. Gran partit de la jornada, amb un camp ple de gom a gom.
Home, anava a dir, no sempre es guanya el Barça, eh?
No. Que els hi pregunten els de primera divisió, això.
Per això. Déu-n'hi-do, fantàstic. Doncs enhorabona per aquest cadet.
Cadet B, Vilafranca 0, Blanca Subur 1. Sensacional victòria al camp del quart, que ha claudicat davant el millor joc de la Blanca. Infantil A, Igualada 0, Blanca Subur 1. Victòria marcada per el fortíssim fred. La Blanca no s'ha arrugat gens. Infantil B, Blanca Subur 2, va ser l'Arbós 3. El líder ha guanyat gràcies a la nefasta actuació de l'àrbitre, que ha sigut un jugador més visitant. Infantil C, la Pobla de Claramunt 4, Blanca Subur 0. El fred i els forts nanos locals han derrotat a una Blanca congelada. A la Vina, Blanca Subur 4, Sant Mauro 1. Partit bastant igualat. La Blanca ha guanyat gràcies a la seva millor postura en el camp, en la defensa i atacant. A la 20B, Blanca Subur 2, Prat Blaugrana 4. La força física dels visitants han fet el resultat. A la 20C, Vendrell 4, Blanca Subur 0. Han jugat molt bé, però s'ha guanyat el físic local. Benjamín B, Blanca Subur 1, Prat Blaugrana 4. Un segon molt fort no ens ha fet passar el fred i ens va golejar. Benjamín B, Blanca Sant Sadurní 7, Blanca Subur 3. Mort de fred, no van tenir opció de reaccionar. A Sant Sadurní queia bastanta neu al camp. L'àrbit va dir que s'havia de jugar.
Déu-n'hi-do.
Benjamín C, Pobla de Claramunt 1, Blanca Subur 6. Un equip que no guanya molts partits, avui els ha tocat el gordo. Han fet un partidàs. En quant al 46 campionat local del Nou Pisbens, s'han jugat partits de seleccions, ja que han acudit pocs nanos degut al fort fred.
Doncs,
tot això és el que ha dit.
Déu-n'hi-do, destacant de nou, com no, aquesta gran victòria del cadet A, 3-2 davant el Futbol Club en Barcelona. Ha estat, sens dubte, el partit de la jornada i una victòria, també, sens dubte, per recordar. Doncs, Albert, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Bona setmana, que vagi molt bé.
I tu, escolta.
Digues-me.
La setmana que ve no em truquis.
Molt bé.
Perquè no hi seré.
Estem parlant de dilluns que ve.
Sí, ni divendres ni dilluns.
Correcte.
És que no hi seré.
Molt bé, cap problema.
Gràcies.
Gràcies, Albert. Adéu.
Adéu, bon dia.
Seguim endavant repassant més marcadors, aquests primers marcadors del nou any d'aquest 2010. Parlem de futbol femení i, sens dubte, d'una bona jornada per als equips del Club de Futbol Sobrense, com per exemple la Levi Infantil, que es va imposar per 5-3 al Mascatarro. Van anotar els gols del Subo, Clàudia, que va fer doblet, Filu, Adriana i Gabriela. O la mega golejada que va aconseguir el cadet juvenil, Sobrense 13, la Guàrdia 0. Els gols del Sobrense els van fer Anna, Teresa, que en va fer 2, Esther hat-trick, Sílvia 2, Bea 4 gols i Marina, les golejadores d'aquest 13-0 contundent del Subo davant la Guàrdia. I també podríem considerar un bon resultat del sènior femení, que va esgarrapar un puntet del camp de la M Llei, del segon classificat. 1-1 va ser el resultat final gràcies al gol de Judit. Repassats ja amb els marcadors de futbol femení, anem a donar ja un cop d'ull a la 16a jornada, tant a Preferent com a Primera Territorial. I és que, tret del partit Cervera-Morell, que es va haver de suspendre per la forta nevada que queia amb Cervera, aquesta 16a jornada, doncs, ha tingut aquests resultats. Rocatenc 1, Vista Alegre 1, Torreforta 0, Olímpic en Fatjó 1, Canyelles 4, Sant Ildefons 1, Martorell 2, Alcallà 3, Viladecans 2, Mollerussa 6, Horta 2, Cambrils 0, Pubilla Cases 2, Camp Clar 1 i Sitges 1, Alcarràs 0. La classificació liderada per l'Olímpic Can Fatjó amb 35 punts, 34 per Pubilla Cases, el Vistalegre que sembla que a poc es va despenjant una miqueta. Malgrat tot, està molt a prop, està amb la 4 punts del líder, 31 punts suma el conjunt de Castelldefels. 27 l'Horta, 24 Alcarràs i Canyelles, 23 punts per Torreforta i Alcallà, 22 punts per Cambrils, Cervera i Mollerussa, el Sitges que és 12è. Puja uns quants llocs després d'aquesta victòria d'ahir davant l'Alcarràs, amb 21 punts, també 21 punts suma el Viladecans, 19 per Sant Ildefons, Camp Clar 18 i els tres darrers classificats, Morell amb 17, Rocatenc amb 13 i Martorell amb 2. Venir als Sitges d'acomiadar un 2009 certament complicat, aquella derrota 3-4 davant el Cervera, doncs va fer que tots plegats acabéssim aquest 2009, repeteixo, amb un mal regust de boca, Toni, però el 2010 ha començat prou bé. Es demanava precisament això, que el 2010 portés els Sitges d'entrada nous aires i si podia ser una victòria, i ahir 1-0 va valdre el gol de Carlos Jacques al minut 51 per endur-se 3 punts. En línies generals parlem d'una victòria justa per joc, per ocasions. L'Alcarràs, doncs, poqueta cosa. Jo recordo un parell d'ocasions al començar la segona part, una molt clara amb una pilota al pal, però repeteixo, per joc i ocasions, el Sitges ahir va mereixer aquests 3 punts, que són, per altra banda, molt importants.
Sí, sí, a més era davant d'un rival i el primer partit de l'any que d'alguna manera doncs, preocupava una miqueta, no? Perquè l'any no havia acabat bé. Però bé, aquest equip té aquestes coses i a més és un equip doncs, que ja ho dèiem, no? Que al principi doncs, tindria les seves dificultats perquè pràcticament és un equip nou, perquè té molts jugadors joves i perquè Manel tenia que d'alguna manera doncs,
acoplar les peces.
Acoplar totes les peces, no? A partir d'ara és quan aquest equip pot dir la seva i jo crec que ahir va començar a dir-la i davant d'un equip doncs, que tot i que no va crear estava molt ben posicionat, treballava molt bé les cobertures i es va trobar amb uns Sitges doncs, que en tot moment va creure en guanyar i va guanyar i fins i tot jo diria que el resultat final va ser molt just, molt mínim, no? Perquè de fet va crear ocasions per haver aconseguit un resultat més ampli.
Clar, tu veus l'Alcarràs, la classificació és 5è amb 24 punts. El veus jugar i dius, com pot ser, no?
Sí, és que la preocupació de que teníem fins ara dels Sitges...
No, no vull
és...
dir amb això que l'Alcarràs sigui un mal equip.
No.
És un dels equips difícils de superar. Sí, el que passa és que ahir els Sitges doncs, va donar bones sensacions. També s'ha de comptar amb això.
Sí, és que la preocupació de molts partits dels Sitges no era el rival, perquè de fet, si mirem tots els rivals que han jugat amb els Sitges, no n'hi ha cap equip superior als Sitges. La preocupació era el mateix Sitges, no? Que acabaria fent i doncs, que on vindria la errada final que
els últims minuts,
faria portar-se els tres.
Aquella psicosis dels minuts finals, sí. Sobretot perquè veníem del partit de Cervera en què el conjunt lleidatà va aconseguir els dos gols aquells famosos de córner pràcticament en els quatre últims minuts.
Sí, és aquesta la preocupació, perquè, a veure, al camp de l'Olímpic en Fasió, el Sitges va jugar millor que l'Olímpic i va perdre. Al camp del Vistalegre, el Sitges va demostrar que en aquell moment, en aquell partit, va jugar millor que el Vistalegre i va perdre. Però va perdre per radetes dels Sitges, una falta de concentració en moments puntuals doncs, que feien que es portessin els tres punts o bé l'equip local o bé l'equip visitant, com el cas de l'últim partit que jugava els Sitges aquí, no? Davant del Cervera. Això és el que preocupava dels Sitges. Si els Sitges comença a polir totes aquestes coses, i de fet és el que ha fet l'entrenador, i compta amb un 11, que més o menys és habitual cada setmana, doncs aquest Sitges no pot donar moltes coses. I és el que va passar ahir el Sitges va sortir molt endollat, un Sitges que va saber el que feia en tot moment, que buscava les internades per part de Rafita, que potser en els primers moments no va estar molt fi, però que després doncs, se'l va veure qualitat, que Jack està en un moment extraordinari, sí, i que la defensa ahir va donar una sensació diferent, i a més jugava amb un porter que a mi m'agrada bastant. Jo penso que aquest porter no se l'ha fet justícia en els partits que ha jugat, i doncs ara se l'ha donat una altra oportunitat, i a partir d'ara és un nano molt jove, un nano que decideix molt en defensa, i crec que el Sitges ara va per un bon moment. Penso que la segona volta del Sitges té que ser bona.
Albert Arnalot va ocupar ahir la porteria, en substitució de José Luis Abenoja, que fins ara havia vingut jugant de titular. Va ser la principal novetat d'un Sitges que va sortir endollat al partit. Al minut 12 ja, un gran xut de Carlos Jacques enviava la pilota en el travesser. Vam veure també un Pardo molt, molt, molt intens, molt incisiu per la banda dreta, però el gol no va arribar fins al minut 51. Un córner al segon pal, rematat de primeres per Capa, i Jacques de cap també enviava la pilota al fons de la xarxa. Ja et dic, l'Alcarràs només va inquietar en alguns moments de l'inici de la segona part.
Sí, i per la banda esquerra.
I van ser dues jugades pràcticament calcades. Canvi de joc de dreta a esquerra, el dorsal número 10 entrava per l'esquerra, i bé, la primera va anar al pal i la segona la va refusar l'Albert, molt bé.
Sí, va ser
les dues ocasions allò més destacables d'una carrasca. En atac va inquietar poc, repeteixo.
Sí, perquè va donar la sensació que al moment que el Sitges va marcar el gol, doncs s'aculava una miqueta les seves línies, i això feia que l'Alcarràs doncs adelantés la seva línia i busqués l'empat. Ho va provar en dues ocasions, el que passa que el Sitges després va estar assaltat. Potser l'única parteta negativa que se li pot donar a l'equip és quan recula una miqueta,
sí,
però això ja és...
L'únic problema que li veig al Sitges ahir és que, i li vam comentar precisament amb el Manel, és que quan marca l'1-0 al Jacques, l'equip fa un pas enrere.
Se'n va cap enrere,
no sé si conscient o inconscientment, però bé, tot i així el Sitges va continuar tenint les seves opcions. Recordo una ocasió també molt clara de Pardo, un xut d'Àxel també per damunt del travesser, una molt bona del d'Àlex Gaitán, que va sortir allò llapant el pal. En fi, que el Sitges va tenir ocasions per no haver de patir, sobretot, repeteixo, els últims minuts.
Sí, sí, i a més el millor és que va ser ocasió d'equip, no? Que van ser triangulacions, que això és important de cara a l'equip, perquè això diu que l'equip està unit i que l'equip treballa molt, no? I que va ser el millor, no? Que se'l van veure ocasions clares, però molt ben treballades per l'equip.
Doncs satisfacció per aquests tres punts. El Carrasca, per cert, va acabar amb 10 jugadors al minut 92, ja en temps afegit, el dorsal número 10 veia, el dorsal número 20, perdó, veia la segona groga, Isaac, i anava al carrer. Vaja, estàvem pràcticament a les acaballes, i és una expulsió d'aquelles, podríem dir, que anecdòtiques. Com deia fa uns moments, satisfacció a línies generals per aquests tres punts. No hi ha millor manera que començar l'any que guanyant un partit, Manuel Rodríguez.
Bueno, sí, són tres punts d'or, no? Perquè era un rival que donava molt respecte. El Carràs històricament és un equip que sempre ens ha donat molta feina, i a més és un equip que anava bé, vull dir que sabíem que tenia bon equip i que bon futbol, i que un equip jove, el filial del Lleida, i aquests equips són molt perillosos. I bueno, hem treballat molts dies aquestes festes per poder afrontar aquest partit amb garanties, no? I sabent que eren tres punts vitals per nosaltres, per no quedar-se arrasegats allà en una zona complicada, i jo penso que hem donat una bona mida, l'equip ha estat bé, hem treballat molt, i al final el resultat és bastant just.
Sí, no, victòria justa, no? Per ocasions i per joc, el Sitges avui, si no hagués tot el que no era guanyar, ostres, hauria estat un pal.
Sí, a la primera part hem tingut tres ocasions molt, molt clares, un pal del Carlos, una jugada sola del Pardo, bastantes arribades perilloses. A la segona part ells han tingut la jugada del pal, que també era una jugada que hagués pogut canviar una mica el partit, però jo penso que hagués sigut una injustícia molt gran, perquè jo penso que és l'única ocasió realment que han tingut, no? I a partir d'aquí nosaltres hem fet el gol i hem tingut opcions un altre cop bastant clares per fer un parell de gols, almenys més, no? Recordo ara, em ve l'última de l'Àlex, que fan una jugada sensacional ell i el Rafita, i quan el més fàcil és fer-la dintre la tirem fora, no? Però jo penso que el partit ha sigut un partit perquè estiguin contents, almenys jo estic content de la resposta de l'equip, del treball de l'equip i de la sensació que m'ha donat a l'equip, no?
No sé si dir que hi havia psicosis en els últims minuts. perquè s'està...
Bueno, no, psicosis no, però sí que hem parlat més un cop que no pot ser, no? Que aquests minuts últims l'equip perdi una miqueta els partits o els punts amb gols molt tontos, no? Bueno, avui no hi havia... Avui realment jo no he vist patir mai el resultat, tot i que era curt. Potser m'hagués agradat més fer el segon, que l'hem tingut en diverses ocasions, però crec que tal com ha anat el partit ells no ens han creat massa perill i realment guanyant 1-0 hem acabat atacant nosaltres i l'última jugada del partit és una falta a favor nostre, vull dir, això ho diu tot, no. Encara quan ens hem sentit apretats, tot i que ja dic que el rival era un rival que ens feia molt de respecte.
No sé si conscient o inconscientment, quan el Carlos fa l'1-0 l'equip fa un pas enrere.
Ha estat 5 o 6 minuts que sí, que realment l'equip ha tirat una miqueta enrere, és normal. Jo penso que ells també s'han tirat endavant. El sortir de l'Àlex ens ha donat més control a davant, ja no hem perdut tantes pilotes, i això ens ha fet poder sortir una miqueta més de darrere. Jo penso que els últims 10 minuts ja no hem patit tant, no? Però sí que és veritat que ha hagut un ratet que ells ens han tancat una mica, perquè nosaltres conscientment hem anat tirant enrere i ens ha faltat una miqueta de pressió davant, no? Hasta que els dos de davant, el Néstor i el Marc i després l'Àlex, no han començat a apretar una miqueta més endavant, doncs ens hem sentit una miqueta agobiats. A partir d'aquí, doncs, penso que hem controlat el partit. La clau ha sigut aquesta, no? Que mentre hem apretat i hem pressionat, ells no s'han sentit mai còmodes i els hem pogut fer molta mal.
Mm-hmm. Bueno, altres punts, com dèiem a l'inici de la conversa, Manel, molt importants. Aquest any comença bé. Ara, a seguir treballant, perquè, clar, falta ara jugar fora de casa, Camp del Morell. Tres punts que també li anirien fantàstics a l'equip.
Sí, perquè són a més rivals que estan allà, no? Aquest del Morell és un rival que és un rival directe, que està pràcticament al mateix lloc que nosaltres, amb dos, tres punts de diferència en funció del que hem fet avui, i són partits de 6 punts, no? És important primer puntuar i després si es pot guanyar. Evidentment el Camp del Morell no serà un camp fàcil, és un camp bastant complicat, tot i que no van massa bé, tenen un molt bon equip, tenen diversos jugadors de l'any passat del Catllà i gent amb experiència, Rosado inclosos, i serà un partit a cara de gos, està clar, i ens costarà treure punts, però hem d'anar amb aquesta confiança i sabem que quan donem la bona mida o quan donem la cara positiva no ens és igual el rival, no? Vull dir que una mica, si nosaltres fem les coses bé i estem serios, el rival una mica és el que s'ha de preocupar més, no?
És important sumar a Morell perquè venim de jugar dos partits a casa consecutiu, però ara tindrem dos partits fora consecutiu, Morell i l'Horta.
Sí, després comencem la segona volta a Horta i bueno, partit a partit. Ara hem de pensar en el Morell i centrar-se en el Morell i ja pensarem en l'Horta, vull dir, i l'Horta ja vindrà i està clar que els punts de Morell són molt bons i hem d'anar a buscar-los amb les nostres armes i fent el nostre futbol, intentant fer el millor possible i sabent que si fem les coses com Déu mana tenim moltes possibilitats de tirar-ho endavant.
Doncs certament, després de dos partits consecutius aquí al Municipal d'Aiguadols, l'equip ara haurà de jugar, Toni, aquests dos encontres fora de casa, com deia Manel, pas a pas, setmana a setmana, partit a partit. Morell, partit molt important perquè és un rival de la cua. Horta, doncs, ja en parlarem la propera setmana, però Morell, ara feia uns quants anys que no hi anàvem.
Feia temps, eh? Però bé, és un rival que se li té que aconseguir com a mínim sumar allà, perquè és un rival que està per sota, que està patint allà i molt, i ara en aquest moment està en zona de descens. I bé, el Sitges té que treure quelcom de positiu d'aquest camp. Bé que un Sitges bastant endollat, un Sitges que em va agradar molt la seva actitud ahir, era el primer partit de la competició, i si continua en aquesta línia jo crec que pot aconseguir alguna cosa positiva d'allà.
Molt bé, doncs deixem la preferent. D'aquí uns instants repassem com ha anat la jornada del grup tercer de la primera territorial. Resultats, alguns d'ells no direm que sorprenents, però déu-n'hi-do.
Penúltima jornada també en aquest grup tercer de la primera territorial, que ens deixa aquests marcadors. Joventut Prat 4, Sobrense 1, Vallirana 5, Sant Mauro 0, Sant Joan Despí 3, Penya Blaugrana 5, Roses 2, La Guàrdia 0, Martinenc 4, Cervelló 2, Carmelo 1, La Múnia 0, Basi Espirall 4, Espluguenc 0, Marianao B 0, Vilanova B 2, Barceloneta 1 i Ribes 3, Penya Blaugrana Anguera 3. La Barceloneta continua liderant la classificació, 32 punts, seguit però molt, molt de prop pel Martinenc, que en suma 31, 29 per la penya barcelonista Anguera, 28 pel Basi Espirall, 28 punts també per Sant Mauro, 25 per Joventut Prat, 24 punts sumen Vallirana i Espluguenc, 22 Carmelo i Cervelló, 20 per a Sobrense, que és 11, 20 punts al Vilanova B, 19 punts per la penya blaugrana Cinco Roses, 16 per la Múnia, 16 punts suma també el Sant Joan Despí i tanquen la classificació en Ribes amb 15, 13 La Guàrdia i Marianao B amb 10. Com dèiem, alguns resultats que ens criden especialment l'atenció, Toni, per exemple, aquest 5-0 del Vallirana al Sant Mauro, un Sant Mauro que pràcticament venia golejant en tots i cadascun dels seus partits, o, atenció, perquè el Vilanova B es refà una miqueta abans de visitar Aiguadols guanyant el líder a la Barceloneta. La Barceloneta encadena dues derrotes consecutives,
sí,
la
sí.
del Sobrense abans de Nadal i aquesta d'ahir amb el conjunt de Josep Riambau. Per tant, molt bons ànims per als vilanovins de cara al derbi de diumenge aquí a Aiguadols.
Sí, home, Riambau ha recuperat molts jugadors i pràcticament ja té l'equip que ell necessita per afrontar els partits, ha recuperat tots els jugadors que tenia lesionats i això l'ha anat molt bé per a guanyar la Barcelona en un partit doncs que la primera part ja guanyava 2-0 al Vilanova i que al minut de la represa doncs ells es cursaven diferència i fins i tot van patir una miqueta el Vilanovins per a guanyar el partit, però van fer un bon partit, seriós, i van aconseguir 3 punts importants. No? Aquesta és una lliga, és una competició complicada, difícil, perquè qualsevol equip doncs, de lo que està a Nadal poden perdre, perquè no n'hi ha molta diferència entre els equips, jo crec que n'hi ha molta igualtat, i això fa que moltes vegades un equip doncs, que tu creus que està portant una trajectòria extraordinària, doncs acabi golejat com ha estat golejat el Sant Mauro, no? Uh-huh. Un Sant Mauro que des del dia que va guanyar el Sobrense doncs, portava una trajectòria impressionant,
sí, 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 sí.
Estava aconseguint tot i arriba aquí al Camp del Vallirana i li fan una maneta, no? És el que porta aquesta competició, com per exemple el partit que va jugar el Sobrense el dissabte, doncs la gent que segur que no ha vist el partit pensarà, home, 4-1 molt, què l'ha passat
molt,
sí, al
molt
Sobrense,
superior no? al Joventut Prat, etcètera, etcètera. Sí,
quan
sí, sí,
és
sí.
tot el contrari, no? Que el Sobrense va ser molt superior al Prat fins al minut 65, un Sobrense que va controlar molt bé el partit, que va tenir les seves opcions i fins i tot a la primera part podia haver adelantat el marcador. Sí que ells estaven llevant una pilota al travesser en els primers minuts, però va ser d'una falta, però el Sobrense havia controlat molt bé. Arriba el gol del Sobrense al minut 10 de la segona part. Granados en una falta veu que no col·loquen la tanca als locals, doncs ell s'aprofita molt bé i treu la falta molt murri i marca el gol. I a partir d'aquí doncs, el Sobrense estava controlat molt bé, tenia la seva solució, guanyava 0-1 i arribava una falta inexistent. Per un home, un àrbitre que no és que estava fent un bon arbitratge, però de moment no estava perjudicant a ningú. El que passa que a partir d'aquesta falta comença a perjudicar el Sobrense perquè és una falta inexistent, una falta en la que té molta sort l'equip local amb el seu xut del seu delante perquè Gerard no està saltat i la pilota entra al front de la xarxa de l'empat. I a partir d'aquí doncs, comença tot un malson pel Sobrense perquè l'àrbitre se li gira al cap, comença a veure expulsar el jugador del Sobrense, li mostra la segona groga a Callejón, li mostra la segona groga a Granados, Sobrense es queda nou jugador, després arriba les expulsions de Marrauger i Juanma amb vermella directa.
Aquestes sí que poden acabar perjudicant de cara al partit de diumenge que ve.
Això trenca totalment el Sobrense. Arriba el 2-1 d'ells després de penal. El 2-1 en una falta que li fan a Gerard, que ell no lo veu. El 3-1 que és un penal que sanciona el Sobrense quan primer jo penso que n'hi ha una espenta al porter, després l'àrbitre veu unes mans del Sobrense dintre l'àrea, surt el penal 3-1, i el 4-1 ja arriba quan el Sobrense estava jugant en 7 jugadors.
En fi, una segona part per oblidar, no?
Per oblidar ràpidament, i a més, no, per treure les conclusions. Moltes vegades els àrbitres doncs poden canviar el criteri tan ràpid com ho va canviar aquest home. Faltava mitja hora per acabar el partit, menys de mitja hora, 25 minuts, i doncs ho estava fent... No ho estava fent malament, dintre de tot. Tenia les seves errades, però no havia vist un penal que li feien a Granados dintre de l'àrea d'ells. Però bé, ell anava... El que passa que va canviar totalment de criteri i va començar a expulsar jugadors. Sí que el jugador, moltes vegades, ens tenim que mossegar una miqueta la llenga perquè això perjudica l'equip. Però clar, te veus impotent perquè veus que aquest senyor, la feina que tu has fet, te l'ha trencat en un moment.
Sens dubte, els dos últims cops que el Sobrens ha visitat aquest camp, el del Joventut Prat, ara fa dos anys
sí.
Que el Sobrense i el Joventut Prat s'estaven jugant al pujar de categoria,
sí.
El partit, recordaran alguns de vostès, que va acabar, em sembla, en victòria del Joventut Prat per 3-2, amb un últim gol en el temps afegit, en fi, d'aquells partits també recordats molt per l'actuació arbitral, i el de dissabte que tampoc s'acaba d'entendre massa, no?
No, és que són dos partits molt calcats, perquè en aquell el Sobrense tenia controlat el partit, i arriba aquell penal que tan sols va veure l'àrbitre i allò va començar a perjudicar el Sobrense, que al final va acabar perdent. Doncs el dissabte va ser igual, el Sobrense estava jugant molt bé, estava controlant molt bé, davant d'un gran equip, que jo no li trec mèrit al Joventut Prat, perquè jo penso que és un molt bon equip.
Una miqueta és el que deia el Jordi en acabar, no? Potser estem perdent massa temps parlant de l'arbitratge, però és que avui no es pot parlar pràcticament de res més, no?
No, és clar, és així. Davant tenia un bon equip, però a veure si no arriba a ser per l'àrbitre, el Sobrense no perd aquest partit. Una victòria, jo no sé, però sumar al camp de la Joventut Prat després del partit que havia el Sobrense era el més normal, no? També me quedo amb una actuació d'un grupet de jugadors que es van posar al costat de la porteria de Gerard, a la banda esquerra, allà al costat del corna, i aquests jugadors, doncs, d'alguna manera van descantar la balança, perquè van començar a insultar el Josu, el porter del Gerard, el porter del Sobrense, insultaven a tothom, i jo me dona la sensació que d'alguna manera va canviar el criteri arbitral i va ajudar a que tot se desenvolupés al contrari de lo que s'havia fet fins al moment. És una llàstima que quatre senyors o vuit senyors que juguen a futbol, que són futbolistes, insultin
els companys
que estan jugant esportivament en un camp de futbol. Mm-hmm. És una llàstima, però és així, és injust, però és així. Al final me quedo amb això, amb aquests senyors impresentables i amb un àrbitre que per mi va perdre totalment els papers, perquè fins al moment no l'havia fet del tot malament.
I amb decepció i empipada, evidentment, la que portava la Jordi en acabar el partit.
Sí, jo suposo que quan ha vist que ens hem posat per davant del marcador amb total justícia, pues, ha començat a desnivellar molt el marcador, perquè el marcador ha desnivellat l'àrbitre en decisions. Jo crec que fins aquell moment el Sobrens havia controlat molt bé el partit, la primera part ha sigut més aviat de domini altern, ells han tingut una ocasió claríssima de marcar, que és la jugada de la pilota al pal, i nosaltres ja al minut 25 crec que la primera part hi ha hagut un penal d'en Josu, d'escàndol, escandalós de penal i expulsió, perquè era l'últim home. S'ha fet el l'orni i bueno, jo pensava que era una jugada puntual, però des que ens hem posat davant del marcador ens han cosit a faltes o a targetes, perquè és que aviam, el Sobrense que hagi acabat avui amb 7 jugadors és indignant. El Sobrense avui quantes patades ha fet? Una? Dues? Sí, els jugadors estan calents, però jo no he sentit cap jugador meu que a l'àrbit li digués res de l'altre món, i a l'àrbit en seguida li treia vermelles directes. Vull dir que jo crec que avui els jugadors poden aixecar el cap, jo estic content, els jugadors estan tristos, enfadats, cabrejats, perquè porten entrenant tota la setmana amb fred, amb quasi amb aigua neu, i bueno, i ara ve aquí un senyor, perquè ha sigut un senyor, perquè els Liniers no han tingut cap culpa, que ens ha pres els 3 punts. Jo crec que avui el Sobrense, si no, és que s'han dut la victòria.
És una llàstima que aquest senyor doncs llanci per terra tota una feina d'una setmana del partit d'avui, que estava controlat molt bé, que el Sobrense estava fent el seu joc, que tenia les seves opcions, i que per una persona, per un home que realment és el que té que arbitrar el partit, doncs tot això va ser enorme, i que l'equip acabi en 7 jugadors, que en 5 minuts expulsi 3 jugadors quan no ha hagut res.
Jo sempre, ja saps, Toni, que us escolto sempre i amb tu, amb el Pitu, amb tots els que esteu a la ràdio, que us ho agraeixo molt, i sempre parlem de que no hem de mencionar els àrbits, que ens fiquem nerviosos, però és que avui jo crec que és necessari parlar-ho, perquè el que s'ha fet amb el Sobrense jo crec que no ha sigut un robo, ha sigut un ultratge, perquè és que ens ho han pres de les mans. Jo des de fora sí que veia que ens podien crear perill, el pilota parada, com ha sigut el gol, però és que després jo veia l'equip molt segur, molt serio, i sí que ens han empatat, però estava segur que amb una sortida a la contra, que és el que estàvem buscant amb els jugadors de bandes, doncs marcaríem, però no ha sigut possible. Ens ho han començat a treure i la veritat és que encara bé que han pogut acabar el partit, perquè els jugadors estaven fora de si, no? I bé, avui ens ha tocat de calmar-los, ha sigut difícil, però jo estic avui indignat amb el que ha passat. Vull dir que si hi hagués aquí un tipus de la federació, hauria de veure que això ha sigut un, no sé si li han donat un sobre a la mitja part, però és que jo no ho entenc. Sempre que venim aquí hem de marxar amb la cua entre cames i més val no venir.
Sembla, no sé si l'has vist tu, però sembla mentira, un grupet de... m'imagino que són jugadors, perquè eren nois molt joves, que s'han posat allà a la porteria del nostre porter, al costat de la porteria, a la banda del córner de la porteria del Gerard, doncs s'han insultat, han marcat, i d'alguna manera jo penso que han marcat una miqueta el criteri arbitral, no?
Sí, mira, hi ha forces coses que han marcat el criteri arbitral. Una és aquesta, que és que apreten quatre persones i ja veus com va, això ho he comentat també més d'una vegada.
Sí, vaja, cinc persones.
Bueno, apreten a alguns camps, apreten a la guàrdia, apreten aquí, els àrbits s'acollonen. En canvi, Aiguadols, també la setmana que ve segurament no, perquè ve el Vilanova i és un equip que és un jove com el nostre, no?, i que voldrà jugar a futbol, però també s'acollonen i ens empiten en contra. Vull dir que després el conflictiu sóc jo, que m'expulsen sempre, però és que això ja aquest any es rosa la indignació, perquè és que jo crec que avui el Sobrense mereixia la victòria, i ja et repeteixo, ens han pres això, dos àrbits que no tenien ni banderín i un foco que hi ha aquí, que no es veu una merda, i en canvi no ha sigut capaç de suspendre el partit. Això és una decisió que estic un cap endavant ell, i no ha sigut valent de prendre-la.
Sí, sí, ha estat un cúmul de circumstàncies negatives en contra dels àrbitres, que han fet, que és una llàstima, no?, que el Sobrense ha fet moltíssim per puntuar aquí i que avui s'ha fotut un 4-1, no?
Que qualsevol que vegi demà al diari i no llegeixi, o el diumenge al diari, ah, mira, el Sobrense ja han fotut un banyet, ui, el Sobrense ja està un altre cop avall. Jo la veritat és que avui em veia amb 23 punts, lluitant per la zona noble, estan tranquil, i no, ara patir un altre cop i a necessitar punts, no? Menys mal que la Barceloneta ven guanyar, que ja també ens ho volien prendre, perquè l'àrbit tampoc va estar més muy pa allà, però bueno, aviam si algú de la federació s'ho mira, perquè és que és impressionant el que ens està passant aquest any. Ara que recuperem jugadors, ens foten els punts als àrbits. Vull dir que jo no sé què hem de fer, si hem de ficar una vela al Vinyet o alguna cosa per demanar clemència, perquè és que sembla que estiguem en aquest grup i ens vulguin fer fora.
Pot passar factura aquestes expulsions de cara al proper partit?
Sí, bueno, hi ha alguna vermella directa, el Juan vermella directa, el Marc Auges vermella directa, i no sé, si depèn del que posi l'acte. És molt important la feina del delegat que estigui pendent del que fiqui, perquè el que tenia que ficar és que he hecho un arbitraje lamentable, és el que tenia que ficar. I bé, pues res, jo avui em sap greu dir-ho, perquè ja et dic, la gent que no ha vist el partit dirà 4-1, ens han fotut un bany, això no ha sigut així. I el Sobrense ha donat la cara en tot moment, repeteixo, hasta amb 7 jugadors.
Quan te trobes amb coses així, és quan quan t'entra jo de dir, m'aniria cap a casa i diria, senyors, aquí us quedeu tots, no?
Sí, bueno, no ho fas perquè
t'agrada el futbol,
ens agrada el futbol, els jugadors...
Perquè és injust, perquè no tothom és igual,
és que...
però si tu trobes un arbitratge com avui, realment...
És que el trist és això, Toni, estem amb aquesta entrevista, que jo estic molt content de fer com cada vegada, però és que estem parlant només del sòmines aquest d'àrbit, no? Vull dir que és que no té un altre classificatiu. Ens ha fotut el partit, ens han robat, avui ens han robat el partit. I jo crec que el Sobrense, si no en roben, anirà molt amunt, i ja veuràs com aquest any, aquesta segona volta, disfrutarem molt, perquè jo avui he vist una miqueta més de futbol ja també, deixant l'àrbit a la primera part, ja amb el David s'ha vist entrenar més jugades, més equilibri. Jo crec que el Sobrense anirà amunt, i si no patim robades arbitrals d'aquestes, disfrutarem, Toni, la segona volta tots, i els que vingueu a Aiguadols a veure el Sobrense.
Bon partit el David, avui també.
Sí, el volia fer jugar una miqueta menys, he tingut que aguantar, he tret el Gastón també per ajudar, però bueno, ha sigut llavors quan s'ha emmerdat el partit, i la sèrie de canvis, els tres canvis que he fet, que eren per donar més arribada, pues, no ens han donat, perquè no ens ha donat temps a res. Estaves reordenant l'equip i t'expulsaven un altre. Ficaven aquí un altre i et ficaven un altre al carrer. I ja et dic, no ha sigut per dir coses molt greus. Jo, el Marc Auger, he sentit que deia la segona targeta, que no sé si la té per meia directa, ha dit, és que pitas lo que te sale d'allí. Això ha sigut per ell per meia directa. Amb el Xino, que és el capità, no li ha permès res, ni així. Quan el número 10 i el número 8 de la cueta, o el 6, no sé quin era, protestaven tota l'estona. Hi ha d'haver un balanç, hi ha d'haver un criteri, i no hi és. Em sap greu que aquesta entrevista sigui tan profunda dels àrbits, però És que sí, agafaries, t'aniries amb ton fill, amb la teva dona, amb la meva dona que la tinc embarassada ja de quasi 8 mesos, i vens aquí. Els nanos igual, deixen tot per venir a jugar i no surten de nit i es cuiden i veus això, no? Vull dir que jo no ho entenc. És que estic avui que no m'ho explico, Toni, perdona, eh?
Bueno, Jordi, ara a recuperar-se una miqueta, i perquè tant. Lo d'avui és per recuperar-se, perquè realment l'hem patit tot, i esperar de cara al proper partit, al Vilanova, que serà una altra història, Jordi.
Sí, ja tinc ganes d'enfrontar-me amb el Vilanova, perquè l'he vist jugar, al principi va ser un inici fulgurant, segons tinc entès pel tema de lesions i tema d'algun problema intern, pues no ha pogut fer-li a Mau la seva feina, però és un equip que li tinc molt de respecte. A més, sé que és un equip que jugarà a futbol i jo crec que si diumenge fa bon temps i ja no fa tanta fred, a Aiguadols, el diumenge a les 5 de la tarda es veurà un espectacle totalment diferent. Sembla que els tres pallassos de Tor que vinguin no donin la guitza.
En fi, les valoracions negatives, evidentment, no podia ser d'una altra manera, de Jordi Serra després d'aquest 4-1, ja no pel resultat, sinó com es va produir, i per aquesta sensació de que et prenen quan no t'ho han de prendre, no, Toni? Però, en fi, més val que tothom se centri.
Sí.
Comença avui una nova setmana, la setmana del derbi, ve el Vilanova de Josep Riambau, com dèiem, vindrà amb la moral renovada després d'aquesta important victòria 2-1 amb la Barceloneta. Mm-hmm. I bé, retrobarem també l'horari normal, dels partits d'Aiguadols a les 5 de la tarda. En fi,
sí, és
intentem
això.
Allò agafar aire,
és això lo que...
respirar i pensar, bé, vinga, va.
Sí, és això el que té.
Amb el negatiu que té l'expulsió, com li comentaves amb el Jordi, clar, això pot perjudicar, no? Probablement no tindràs ni el Marc ni el Juanma, no? El David i el Calle, doncs, evidentment que sí, però... l'acte també pot fer mal.
Sí, és això, no? Que no tan sols és que com va acabar tot, que acabis perdent 4-1 quan tenies el partit controlat per culpa d'un senyor, si és tot el que te pot portar després, per això molta vegada és molt bo mossegar-se una miqueta la llenga, perquè
que no és fàcil, ara ho comentàvem aquí amb el Toni, que els entrenadors tenen allò, ho tenen difícil quan han de fer una valoració molt en calent, quan acaba tot just el partit, que no és el mateix fer una valoració quan es ve de guanyar, o quan perds perquè no has estat a l'alçada o perquè l'àrbitre ha tingut un mal dia, en fi, no és fàcil.
No és fàcil
per l'entrenador.
És molt complicat, i a més també fer-li entendre al jugador, doncs, que tenen que callar en algun moment, mm-hmm. que tot i que tenen la raó, que ningú les discuteix, perquè el de l'altre dia va ser impressionant, doncs el del dissabte va ser algú impressionant, doncs clar, després te perjudica, perquè ja no tan sol en aquest partit, és les dues expulsions aquestes ja perjudica el Sobrense de cara al partit davant del Vilanova, i això és el que porta l'arbitratge, no? Però en fi, sap greu perquè tu fas una feina, perquè tu treballes bé, perquè tu estàs controlant molt bé, perquè fins i tot a la segona part el Manu em parlava a mi, aquí podem sumar avui, perquè l'equip està responent molt bé, està jugant bé, i que un senyor se li giri el cervell,
sí, sí.
I que canviï totalment la dinàmica del partit i que perjudiqui un equip com el, en aquest cas, fou el Sobrense, no? És una llàstima, però el futbol, i el futbol és així, i tot i que el tòpic és molt tòpic,
sí, sí.
Però si un senyor doncs te vol perjudicar, que perjudica, i és el que va passar el dissabte.
En fi, doncs, passa pàgina, com es diu, el llibre continua, hem de continuar llegint un llibre, això doncs és així.
És així,
i diumenge tenim un partit, esperem que molt maco, aquí al Municipal d'Aiguadols, entre el Subo i el Vilanova. Anem acabant, i hem de parlar de l'Internacional, que va perdre 2-6 davant el Molins de Rei. D'entrada ja, la visita del líder és molt difícil, però en l'actual situació de l'Inter, aquesta situació complicada es multiplica i es fa com una bola de neu, mai millor dit, en les èpoques en les que ens trobem.
Sí, n'hi ha moltes incògnites realment d'aquest Inter. Una de les incògnites és per què la federació l'ha tret els 3 punts que tenia, que havia sumat a l'Inter a Manresa, va ser a Sabadell, perdó, a Sabadell, per què l'ha tret aquests tres punts, i una altra de la incògnita, per què un equip que després del parèntesi del Nadal, que han estat tota la setmana sense entrenar per la festa del Nadal, arribi al dia d'entrenament i tan sol va ser tres jugadors a entrenar. Clar, quan veus totes aquestes coses, penses, la cosa està molt complicada. És això el que tenen que solucionar, perquè si no l'equip s'anirà a Norris, perquè és molt complicat aguantar aquesta situació.
Doncs 2-6, derrota contundent de l'Internacional. El futur, qui ho sap? El nostre futur, doncs, és que anem acabant. Amb aquest repàs futbolístic, amb aquesta penúltima jornada de la primera volta, en fi, el temps passa molt de pressa, en queda una i ja haurem cobert, com aquest qui diu, mitja temporada. En fi, que ho deixem, arribem pràcticament a les 9. Senyores, senyors, moltes gràcies per la seva atenció. Tornem amb més informació esportiva, amb més futbol, aquest dimecres a la tertúlia Pilotes Fora. Que vagi molt bé, bona nit.